Bon dia, com cada dissabte a la 1:05, arrenquem amb la tertúlia, l'hora del vermut, la tertúlia de Ràdio Falset. A més, avui, sent l'última tertúlia del mes de juny i sent també l'última d'aquesta temporada 2009-2010. Per repassar una mica l'actualitat de les nostres comarques, tenim l'Alfonso Reig, bon dia.
Hola, bon dia.
A Joan Maria Cots, bon dia.
Bon dia.
A la Cèlia Molós, bon dia.
Bon dia.
A la Marta Molós, perdó, la Cèlia és una altra tertuliana, sí, que també ve de Pradell.
Ve de Pradell i no som família.
I no som família. I també tenim l'Armand Pi, bon dia.
Bon dia, Jordi. Temporada 2010-2011.
Gràcies. He anat un pas enrere. L'Alfonso ja em riu. Bueno, coses que passen, és l'emoció de l'últim dia. Tenim algunes qüestions damunt de la taula, com per exemple el tema de la Vilella Alta, de l'Ajuntament de la Vilella Alta. Sembla que al final tindrà solució i sembla que hi ha una comissió gestora. És així, Alfonso?
Sí, al final el tema estava en que ja es van fer les eleccions, no van a votar ningú, però les eleccions es van fer, per tant no es podien repetir. Llavors el procediment legal el que marca és que sigui una comissió gestora qui s'hagi de fer càrrec de l'Ajuntament. El Departament de Governació va demanar al Consell Comarcal una mica de suport a l'hora de buscar aquestes persones que podien formar part de la comissió gestora. El Consell Comarcal va fer la seva feina, ha nomenat 5 persones més un suplent, els trasllada al Departament de Governació, i llavors el Departament de Governació doncs farà una nova ordre una mica per constituir aquesta comissió gestora que es farà càrrec del nou Ajuntament durant aquesta legislatura.
Una qüestió que hem anat plantejant en les tertúlies, les últimes tertúlies, ha estat els tertulians sense companyia, i també els de casa, que recordo que tenen dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-0044 i 977-83-1135 per aportar els seus punts de vista. I com els deia, les últimes tertúlies preguntàvem què els sembla aquesta situació de la Vilella Alta. És normal? És preocupant? Com ho veuen, Joan Maria?
Bueno, jo crec que és anormal. Jo he conegut tot aquest tema a través dels informatius de Ràdio Falset, per tant tampoc pot jutjar profundament què hi ha al detrás. D'un costat pot donar la sensació de que és inhibició de la gent del poble a portar una presentació, ho desconec, i de l'altre hi pot haver motius d'un enfrontament per això. No hauria hagut de succeir, clar, no puc acompanyar profunditat, no? No és bo.
A més, en Pradell també són llistes obertes, és el mateix sistema.
Sí, són llistes obertes, sí, de fet l'Anuntes van compartir secretari amb la Vilella. Jo entenc més o menys, paral·lelament al que deia el meu company, no? Què és el que ha conduït els vilatans d'aquest poble a no fer llistes? Què ens ha portat això, no? Després de la gestió que s'ha fet posteriorment, jo entenc que el Departament de Governació posarà totes les forces i tot el suport perquè això pugui portar, perquè el govern, perquè a fi de comptes l'acció municipalista no és més que governar, no és manar, sinó governar, és durar endavant. Però l'anàlisi passa per què ha conduït els vilatans a aquesta decisió, no? Bàsicament és això.
Una mica seguint el que han comentat ells, evidentment el bo hauria sigut que s'haguessin presentat la gent. El que passa que, com ha dit el Josep Maria, no conec prou a fons el fons de la qüestió per poder opinar en aquest sentit si hi ha hagut alguna divergència o alguna situació que ha portat en aquesta situació en la qual no s'ha presentat ningú i que per tant ara hi ha una comissió gestora, suposo que això permetrà en un temps, si no tinguem malentès, 6 mesos, no? Pot ser? O no s'ha de tornar a fer eleccions?
No. Em sembla que el Departament de Governació farà l'ordre, llavors hi ha un període, no sé si són 15 dies una mica o alguna cosa així, per a fer la Constitució de l'Ajuntament.
Però posteriorment no hi ha eleccions?
No, hi ha eleccions perquè ja n'hi ha hagut d'eleccions. El que passa és que no ha votat ningú.
Aquestes, això es mantindrà fins als propers 4 anys?
Sí, aquesta gent haurà de fer càrrec de l'Ajuntament durant els propers 4 anys.
Però tindran el títol d'alcalde o simplement de gestor?
No, hi ha un president de la comissió gestora i llavors hi ha un sotspresident, o en aquest cas sotspresident.
Fan la funció d'alcalde però no estan nominats com a alcalde.
Crec que funciona igual que un ajuntament, de fet són 5, llavors crec que això funciona igual. Jo, ja que estic parlant i si em demanés l'opinió sobre el tema, sí, jo crec que hi ha hagut una qüestió negativa, no sé si dir-li negativa o anòmola, no? Que és el fet de que de que no hi hagi gent de Pradell que en el seu moment es volgués presentar a fer una llista, això, bueno, és una mica curiós, però hi ha una part que és positiva, que és que la gent no vota a qui no et pot representar. És a dir, quan hi ha una candidatura d'algú que ja, està feta...
Perdona, gent de la Vilella, vols dir, que sí, gent de Pradell.
Ai, perdó, perdó. El tema, doncs, de que hi havia dos candidatures, una s'esborra, que era aquella del PP, que és una candidatura al final fantasma, perquè no és ningú que resideix, a mi, o sigui, trobo que és molt positiu que la gent no vagi a votar a qui sap segur que no et pot representar de cap manera. Per tant, aquesta és una qüestió positiva. I també, una mica, si anem a mirar una mica com ha evolucionat tot, comentava el president del Consell Comarcal que tampoc ha costat molt, molt, molt trobar aquestes 5 persones per a reconduir aquesta situació aquí a la Vilella, no? Per tant, doncs, dintre del que cap, doncs, bueno, podia haver anat millor des d'un principi, però no ha anat així, però al final jo crec que s'ha reconduït relativament, sí, relativament bé.
Ja, Maria, volies apuntar alguna
cosa? No, simplement que, bueno, dintre del mal a vegades ha de passar alguna cosa perquè les persones reaccionin i diguin llavors no, però ara potser sí, no? Sempre ha de passar alguna cosa perquè hi hagi un canvi, això no hauria de ser, però és.
Abans comentàvem que Pradell teniu el mateix sistema, el sistema de llistes obertes, i sembla que funciona, no? A part de aquestes excepcions que passen comptades vegades, és un sistema...
Sí, a Pradell tenim el sistema de llistes obertes, com tots els ajuntaments amb més de 250 habitants. La veritat és que és una manera molt representativa per la qual jo sempre he abogat, no? De que votes la persona, el perfil de la persona i les persones, els regidors, a la mesura dels criteris i la funcionalitat, o sigui, les necessitats del poble, no? Per tant, jo penso que la llista oberta és la clau, no? En el món municipalista sobretot, tu estàs votant, no votes un partit, no votes la família, sinó que votes una persona en concret conforme pot desenvolupar les feines de tant de gestió com de, bueno, de com a presa de decisions, que de fet és el que fan els polítics, no? Prendre decisions.
De fet, corregeixi'm si m'equivoco, però de fet la persona més votada no té per què ser l'alcalde.
No, la persona més votada no té per què ser l'alcalde. Quan una vegada estan fetes les eleccions, el mateix equip que surt, el que després més tard serà l'equip de govern, decideix qui serà l'alcalde. Habitualment el que s'acostuma a fer, parlo per exemple en el cas de Pradell, en dues ocasions, tant les eleccions passades, que són les que més conec jo, com les eleccions aquestes actuals, prèviament quan es va fer la presentació de la candidatura es va dir que tal persona seria l'alcalde o alcaldessa, és a dir, la gent ja sap a l'hora de votar qui l'equip aquest que es presenta, diguem, nosaltres donem tota la nostra confiança en aquest alcalde o en aquesta alcaldessa. En principi això s'ha fet amb dues vegades, perquè no cal enganyar el personal, vull dir, les coses ben clares, no?
De fet, jo penso que, com has dit, igual aquí a Falset, no sé si això en un futur, si es fan una nova llei a nivell de Catalunya, suposo que les poblacions com Falset, per exemple, també la llista oberta crec que seria una manera molt, molt creativa de que la gent, diguéssim, participés i participés més a gust, perquè de totes les candidatures hi ha gent que creus que ho farà millor o que no ho farà tan bé, i segurament pues, així queda més representat el que tu vols votar.
Exactament.
Des del passat 11 de juny, tu ja no ets alcaldessa,
no.
Quina valoració en fas ara que han passat unes quantes setmanes?
Doncs la valoració, home, jo he de dir que molt positiva, entre altres coses perquè jo el vaig votar i jo els mig vaig convèncer, no?, perquè es presentessin. Jo tinc tota la confiança en aquest equip de govern. Ells saben que no estan sols, que nosaltres estem al darrere ajudant-los, de fet estem participant doncs, a la Flama l'altre dia que comentàvem abans d'entrar a l'aire, i estem participant en l'EVA, de fet el vam encarrilar tot l'EVA. Ells saben que ens tenen al darrere i, bueno, i al davant també, perquè estem mà per mà, no? Tenim tota confiança, la persona que va al davant, en Miquel Cabré, per mi és una persona que té tots els requisits que ha de tenir un alcalde, no? És una persona molt cerebral, és una persona honesta, i és una persona amb sentit comú que per fer és el que ha de tenir un alcalde, gaire cosa més, eh? No és que hagi de saber molt de lletres ni de números, no? Sinó sobretot sentit comú i honestedat, no? I saber governar en el sentit de la custòdia que té un alcalde cap als seus administrats, no? En el sentit més pur de la paraula de custo, no? Llatí, de tenir cura de la gent que viu a un poble, que és la funció d'un alcalde, no? No és manar, sinó que és governar, és que és molt diferent, no? Qui mana aquí ara? Qui mana a la Vilella? Qui mana a la Torre? Qui governa? estem parlant d'això, i el governar implica l'oposició també. És una de les coses que tinc més clares, no? L'oposició que no participa és un menyspreu absolut cap al seu poble, no? Per mi és una immoralitat, fins i tot.
D'aquests 4 anys, em podria dir què ha estat el millor i què ha estat el pitjor? O el millor moment i el pitjor moment?
Els moments de glòria.
Home, glòria, glòria, no sé dir-li glòria.
Ho dic per dir-ho d'alguna manera. Moments bons, no? Moments de glòria, dic sempre jo. N'hi han hagut moltíssims, moltíssims. Sobretot n'hi ha un que és molt filosòfic, que és que el meu poble ha recuperat l'ànima, que no l'havia perdut, no? Com s'ha demostrat això, no? Com s'ha expressat, doncs, amb la quantitat d'activitats que s'han arribat a fer a Pradell, amb una gran participació, les ganes que hi ha pujat la gent, no? La gent fent hores i arreglant carrers i muntant parcs i gincames i festivals i cursos de sabons, de contes, idear lo que, com volem que sigui el nostre poble. No? El nostre poble té ombreles, per exemple, no? Perquè fa molta calor, té ombreles pel carrer, per les places, té hamaques per poder descansar a la fresca. Tota aquesta participació són els moments de glòria, independentment de les inauguracions, eh? Vull dir, per mi van a part, ja sabeu que no les hem publicitat mai, massa tampoc a Pradell, tot i que se n'han fet bastantes, no? Moments de tristor i decepció, doncs l'assetjament inexplicable d'alguns personatges, no?
Veïns.
D'alguns veïns, sí. Sobretot a nivell personal i a nivell familiar, no? És incomprensible, encara ara, per exemple, no participen en la vida social, no? Que és pròpiament la socialització del poble, no? Que va independentment de lo que és un equip de govern. De tota manera, no cal donar-hi més importància, perquè són tan pocs, no? I això s'ha demostrat a les eleccions, no? Que en principi no... és la meva lectura personal, eh? De tota manera, lluny del que s'ha publicitat en ocasions, Pradell no és un poble fruit del conflicte. Lluny del que s'ha publicitat, no és un poble fruit del conflicte. És al contrari, és un poble que la gent s'ho passa molt bé. Jo dic, convido la gent que vingui que vegi la cara d'alegria, no? de la gent quan, i el bé que s'ho passen a les festes, no? O quan veig els xiquets corrents pels carrers o saltant per aquells marges que tenim, no? Aquelles ànimes lliures, no? Que són els xiquets, no? Per mi això val la pena, no? I un poble que té problemes, doncs, com tots els pobles, que si l'aigua, que si les clavegueres, que si no sé què, clar, això és obvi, no?
Hi ha una cosa que m'ha agradat molt que has dit, i és dir, bueno, que de participació hi ha hagut, no? I a vegades penses, com que també t'ha tocat estar aquí i allà, que tots els que hi accedim a càrrecs, ja sigui per voluntat pròpia o perquè t'han elegit, jo sempre ho tinc al cap, això, ets un depositari temporal en el temps d'una representació i res més.
Res més.
Mentre duri aquell temps has de fer el que puguis, sempre comptant amb un bon equip, però no has de prendre lloc com a teu, com allò, és que si marxo jo, què passarà? No, escolta, la vida continua.
És que tu has dit... Sí.
El que té un altre concepte per mi no sap el que és la vida de societat, no sap el que és un poble, i, per tant, això és bonic dir, ara em toca a mi, ara amb un altre, per tant, ho farà millor o farà pitjor, escolta, és un altre, no? Per tant, col·laborarem amb el que em toqui i ja està. I el que ha quedat marginal en tota temàtica, doncs me sembla el més absurd, no? I veure com els altres i que el món canvia, entren persones noves i va
funcionar. Ja entenc un verb clau que has dit ara, que és fer, no? Faràs això, faràs allò. És que un, quan fa d'alcalde o de regidor o regidora, fa, simplement, no és, fa. I és aquest servei públic, no? Que fas, és un servei a uns administrats, la qual cosa no vol dir que t'hagis de remengar quan neva i s'ha de treure la neu, no t'hagis de remengar quan s'ha d'anar a resbrossar un camí, i per què no? Vull dir que una calda fa, no és, i el que és no anem bé. El mal de la política en aquests moments és que els polítics són i no fan.
Som molt ser protagonistes i no, són els mateixos depositaris d'una representació i
exactament.
Hem de fer coses perquè la societat continuï.
Lamento xafals i la guitarra d'aquest escenari ideal, però parlant amb els candidats a les eleccions aquí a Falset, ens comentaven que havien tingut algun problema o que havia costat una mica el fet de, a l'hora de fer les llistes, jo entenc i comparteixo el que em diuen, fins i tot crec que és un deure cívic, o sigui, és que tothom hi hauria de passar perquè creu que hi ha de passar, però sembla que costa molt que la gent vinculi a un projecte de 4 anys o 8, si volen 2 legislatures, costa molt. i s'ha aprovat. A més, fins i tot es pot situar una mica en aquest individualisme que hi ha en el dia d'avui.
Jo suposo que també ho fan molt a la visió dels grans polítics, se'n barallen, aquí ja s'ho faran, jo no vull saber res, no ho fan prou bé. Escolta, tu, el teu àmbit involucren, no? El teu poble o la teva entitat o el que sigui, no? Que ells ho fan d'aquesta manera, bueno, ja és un tema que prou se n'està parlant últimament, no? No cal donar-li toms, però tu si tens ocasió, fes-ho, participa en alguna cosa, posi cullerada, carall, amb tot el que tu saps i el que pots aprendre, no? Suposo que és per això, però clar, jo tampoc és una postura que no accepto.
Evidentment, a nivell pues, tant de la política municipal com de qualsevol entitat, perquè això no només és així, pues, sempre hi ha gent més participativa, gent que a vegades critica sense haver estat allí, i evidentment pues, per poder criticar has d'haver estat a dintre i haver fet, almenys ho haver actuat pues, per tal de poder dir la teva. Penso, hi ha moltes vegades que això passa, que la gent parla, critica i moltes vegades no coneix les coses de dintre, i com has dit, pues, probablement tots alguna vegada o altra a la vida hauríem de passar per aquesta experiència, perquè pues, bueno, és el teu poble i per tant és el lloc on vius, i per tant és bo que tu hi puguis també tindre una actuació o una participació.
I veure des de dins la problemàtica que hi ha, que tu el que deies, que a part d'organitzar moltes coses, encara tens el problema de les clavegueres, de l'aigua, d'això, d'allò, clar, i és el funcionament com una casa.
Que...
El finançament per tot, no?
La missió d'un equip de govern és finançar el seu poble. I aquesta és la missió principal d'un equip de govern, sobretot de l'alcalde, és finançar. Aquesta és la missió d'un alcalde o una alcaldessa, finançar. I jo t'estic amb vosaltres. Tot i que jo crec que 4 anys són suficients. 4 anys de legislatura, per mi, és una opinió personal, tal com pinta tot avui dia, són suficients, perquè el desgast és molt gran. Evident, si no t'impliques, no, compte. Però per mi són suficients 4 anys, i que tothom hi hauria de passar, jo entenc que sí, perquè tots tenim alguna cosa a aportar, tots. Tots. No em crec, és tan còmode, i després aquells que es queixen i critiquen, jo no admeto crítica, i això sí que amb això sóc molt, molt rigorós, i a vegades inclús passo de la ratlla, no? D'aquelles persones que no participen en cap aspecte, perquè no cal fer de regidor, a vegades portant aigua quan hi ha un incendi ja n'hi ha prou, m'entens? O quan hi ha una qüestió en concret, aquells que no participen en res, per mi no tenen dret a veu. Enteneu? A no ser que sigui una actitud no verbalitzada, o sigui passiva, de dir no, és que nosaltres no fem res perquè això vol dir, però que ens ho tradueixin, que no sé que sigui una cosa d'aquest tipus, no? Que no l'entenc, el 2011 no entenc aquest tipus d'actituds, d'acord?
La crítica és molt senzilla, en el sentit que moltes vegades darrere d'una decisió que pot ser criticable, hi ha molts condicionants que la gent no coneix. A vegades qui pren la decisió no pren la decisió que ell voldria, sinó que la pren perquè hi ha uns condicionants que marquen o que limiten quines són les possibles opcions. Uh-huh. I aquí hi ha dues coses. Una és que és molt fàcil criticar quan no coneixes tots aquests condicionants, i per tant, en part estaria molt bé que la gent passés per aquests càrrecs, o per aquests, ja no a nivell polític, no, sinó d'entitats i això, no, per saber a vegades, no, com funciona tot. Però també a vegades és criticable que la gent que està al davant de les coses a vegades no explica tot el que hi ha, i per tant la gent critica. Uh-huh. És a dir, a vegades s'hauria d'explicar més de per què s'acaben prenent determinades decisions, i això no es fa a vegades.
Això jo entenc una mica que és la falta de comunicació, i jo això sempre ho, a veure, jo com a persona ho he tingut molt clar. Quan ho vaig exposar a l'equip en aquells moments, i tota la gent que havia al darrere, van prendre el compromís, i un dels punts de la nostra campanya, t'estic parlant de fa 4 anys i una mica més, era que publicitar, és a dir, fer un butlletí rigorós d'allò que es feia o el que es volia fer, o sigui, publicitar-ho per escrit, si alguna cosa té, si allò que dius en aquest butlletí de lo que és l'acció municipal, no estic parlant d'una revista, sinó d'un butlletí, si alguna cosa té, si algú té alguna cosa a dir, com que està per escrit o no és veritat el que s'està dient, com que ho tens per escrit, tu tens un arma legal per dir, mira, això que diu l'alcaldessa o el regidor o no sé qui, això no és veritat, ho té per escrit aquesta persona, això per una banda. I per altra banda, com que són comunitats molt petites, són comunitats blanques, sociològicament inclús és terapèutic i convenient fer reunions de veïns, però cada 3 mesos, eh? Allò, vinga, i tu què penses? I passa el micro, i interromp, i vos com ho veieu? Jo recordo que un dels moments més bonics era el tema de que quan fèiem les reunions de veïns, de passar el micro i preguntar, escolta, veig que fas mala cara, que no ho veus així? Sí, i vas dir, ostres, sembles una mestra que estàs preguntant, però és que clar, interessa el tema de la publicitat, i això és un error que fem molts equips de govern, no? De faltar aquest compromís, no? Perquè puguin, o sigui, una transparència és aquesta, no? Els comptes són aquests, els números aquests, la clavegrera allà perd per això, aquell, és una mica això, s'ha de signar aquest conveni, això costa tanta pasta, hi ha tants calés per aquí, hi ha pèrdues per allà, l'assistència social ens costa això, perquè a vegades és aquesta informació la que falta.
Sí, les decisions s'han d'explicar amb tot el que comporta haver pres aquella decisió, si no sí que és molt senzill fer la crítica d'allò, no? Uh-huh. I si m'invento un cas, jo què sé, podríem dir, els bancs que posen al carrer els podrien pintar vermells, no? I, uh-huh, és que pintar els vermells ens suposa pagar 700 euros més per banc, per exemple, uh-huh, no? Pues això que és un exemple senzill es pot aplicar a altres decisions que es prenen molt més serioses i que a vegades doncs, la gent critica sense el coneixement de causa de per què s'ha pres aquella decisió.
Uh-huh. Jo el que tinc la sensació és que hi va haver un punt que la política es va convertir una mica en uns manen i els altres obeeixen. I ara s'està trencant això i fins i tot m'atreveré a dir que el moviment dels indignats ve a demanar que hi hagi aquest trencament, però la classe política, després de tants anys de funcionar amb aquest esquema de jo mano, tu obeeixes, trobeu que farà algun pas per canviar l'estatu quo?
Fins avui no se n'hi ha vist, jo diria que cap, no? Quan tanta gent s'aproneix per alguna cosa, sempre surten el tòpic dels exaltats, que són violents, que allà, escolta, possiblement, com entre els polítics també hi ha d'exaltats i violents, però jo crec que no volen escoltar, perquè això els tocaria bastant personalment amb ells. Això, però...
ja els han tocat personalment amb ells.
Bueno, ja espero doncs, que comenci a tocar, no? Perquè veiem, la gent quan se queixa d'aquesta manera que s'està fent és que hi ha motius, no? I no es veuen gestos encara d'intentar canviar. Bueno, ja els escoltarem, molt bé. Ja els escoltarem, bueno, no cal escoltar gaire, només cal posar els mitjans informatius i saps el que es diu, no? Comença a canviar d'actitud. No sé, com a mostra, bueno, les retallades que hi ha en dos sectors molt, molt concrets, i avui s'està criticant. Retallades a l'ensenyament i a la sanitat. Molts diuen, d'acord, han anat a saco on podien actuar ja, de cop. Allò quasi per real decret, no? No han anat potser a situacions de reestructuració del govern, de reestructuració de càrrecs, de reestructuració de direccions generals, de poc a poc, potser haurien arribat al mateix cas, no? I avui això es comença a sentir parlar. Si haguéssiu fet amb aquesta altra línia, lògicament portava actuacions més serioses per a ells, però la despesa hauria sigut la mateixa.
Mm-hmm. Sembla que tenim una trucada. Bon dia.
Hola, bones tardes.
Digui'm, amb qui parlem?
Amb la Virgínia.
Digui'm, Virgínia.
Mira, que escolta, jo no entro en tot això que dieu, però ja que parleu dels ajuntaments i de tot això, només volia dir que a veure si demà pot ser que el dia que fan el Corpus a Falset, que sortirà la professora, si Déu vol, a veure si al pla de l'església es pot treure algun cotxe per poder sortir i entrar. Uh-huh. I amb algun carrer. Ni que no passi pel carrer de dalt, passen per altres carrers. Però almenys una miqueta de respecte. Si em sent el senyor alcalde, el Jesús, a veure si és que es pot arreglar. Perquè truques a l'Ajuntament i avui dissabte no hi ha ningú. Ahir, dia de Sant Joan i el dijuni, van tindre brossa tot el dia al mateix puesto. Jo vaig ser 8:15 del matí que la vaig anar a ramblar. A veure si podem fer alguna cosa entre tots, ja que tots volem arreglar les coses, a veure si ho podem fer entre tots. Uh-huh. No és entrar una persona a l'Ajuntament i jo faré això, jo faré allò. És el que sapigueu fer i el pugueu fer, perquè no creiem, i a mi poso jo, ningú. I a veure demà, a la tarda almenys, una hora de respecte, només a la porta de l'església, que no surtin els cotxes dels costats, però al davant de l'església, que el Josep Maria Cots ho veu cada dia, sempre hi ha els cotxes al davant que la feina esteva de passar, tant si en casament, com si hi ha un bateig, com si hi ha en enterro, com el que sigui. Uh-huh. Només demano això, eh? I animo tots.
D'acord, doncs gràcies, Virginia. Agafem a aquest prec i intentarem recordar una vegada, doncs, abans d'acabar aquesta hora del vermut, recordar, fer aquesta petició de cara a demà. Si us sembla, canviem d'escenari, passem d'un d'uns municipis petits a un municipi més gran com és Falset, on aquesta setmana hem conegut que hi haurà un govern de consens, o sigui, tots els partits tindran carteres. Quina valoració en feu? Perquè després de tant parlar d'oposició i arribar a aquest punt, jo de govern de consens, des de que estic en aquesta feina dels mitjans de comunicació, només recordo a Flix la passada legislatura, quan hi va haver tot el tema dels fangs, dels llocs contaminats a l'embassament d'aquell municipi riberenc, i ara aquest de Falset.
Bueno, jo me penso que l'última tertúlia que vaig estar aquí, abans de les eleccions, bueno, ja vaig manifestar en aquest sentit, no? I posant l'exemple de quan la majoria havíem estat a l'Ajuntament. Bueno, no era exactament un govern de consens, però bueno, ja es ve alguna cosa, no? Per tant, jo ho trobo fantàstic, no? I més en situacions com avui està la societat. Jo llavors ja ni sabia com acabaria, ni qui quedaria, ni molt menys. Però vull dir, almenys, com a mínim, davant dels temps que estem, que tothom hi participés, com hi vam fer altres. No anem a analitzar motius ni situacions, no? Però, per tant, per mi, excel·lent.
Mm-hmm. Evidentment, pues, tal com s'ha parlat fins ara, que el que s'està comentant, de que tothom un cop entra a l'Ajuntament ha de participar. Suposo que tots som prou adults, no només a nivell d'Ajuntament, també a nivell d'entitats. Si tu t'hem triat en una entitat per algun motiu, com jo, per exemple, m'han triat a l'AMPA, per exemple, doncs, evidentment, si estàs dintre, encara que t'hagin triat, després el que has de fer, ja que hi ets, doncs participar-hi tot el que puguis i aportar tot el que puguis. Per tant, sempre està bé que es pugui sentir tots els punts de vista i puguin treballar tothom que ha estat triat a l'Ajuntament.
Mm-hmm. Fonso?
És que jo crec que aquí a vegades ens mirem les coses una mica condicionats pel que veiem a la política de la que parlàvem abans, no? D'aquesta alta política, no? Jo entenc que la gent que viu aquí Falset, que vota gent d'aquí Falset, que no deixen de ser un poble que amb prou feines devem arribar als 3.000 habitants, a mi em sembla que el més normal seria que un cop acaben les eleccions i vist que els programes de tots amb molts punts eren comuns, hi hagi aquest moment en què s'assentin, es posin a parlar, negociïn el que hagin de negociar i que vegin que s'hi poden sumar o que es poden repartir la feina, és que ho trobo el més normal del món. Una altra cosa és que han acabat, bueno, has d'anar prenent decisions, hi haurà diverses opinions, amb algunes coses no estaràs d'acord i pot haver doncs, aquest desgast que al final doncs, pot fer doncs, que el que semblava molt bonic en un inici al final no ho acabi sent, no? Però també hi ha una altra cosa que crec que s'ha de valorar, no? Que a vegades sembla que perquè tots hi siguin en tot han d'estar d'acord. No necessàriament. És a dir, que independents o que Convergència o que socialistes, cadascú tingui la seva cartera, no vol dir que en totes hagin d'estar d'acord, ni molt menys. Vull dir, ni que dintre d'un partit haguis d'estar d'acord amb totes les decisions que es prenen, no? Al final, bueno, doncs s'ha de parlar i s'ha de votar, no? Però vull dir, crec que seria un error pensar que el fet de que hagi entrat un està hipotecat perquè l'han deixat entrar. És a dir, el partit que no ha estat o que no ha obtingut la majoria absoluta, encara que estigui dins del govern, ha de tenir aquest punt crític amb el govern que ha sortit escollit, en aquest cas la majoria absoluta del Torralba, no?
Sembla, si em preteneu, sembla que tenim una trucada. Us demano que es poseu els cascos, sisplau. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digui'm, Gaspar.
Mireu, el dia que vam prendre posició a l'Ajuntament, vaig donar l'hora bona al senyor alcalde, en públic, però els hi vaig exigir que no es pensin que poden manar, que primer han de dependre administrar. Si un ajuntament o un govern del tipus que sigui sap administrar, llavors les coses hi van venint i pot arribar a manar. Però sense administrar, tots al carrer, tots. Això que dieu, a mi em sembla que la vergonya més grossa és que els partits hi hagi d'haver un portaveu. Perquè quan una persona té una idea i demana la paraula i l'expressa, benvingut sigui. Si s'han d'esperar perquè el senyor portaveu dirà el que entre tots diuen, així no es fa país. És la gent que, criticant, perquè jo sóc un criticón, ho reconec, però a mi penso que no hi critiquen mai per fer caure ningú. Cots, Te'n recordes del dia que en Junta General te vaig preguntar què hi ha dels 60 milions? I va costar una mica contestar-me. A mi no, a tots els socis. Al final vas contestar i jo llavors, a dalt al pont, vaig poder defensar la veritat del que hi havia. I si la gent demanem la paraula i parlem i volem que les coses vagin bé, entre tots ho hem d'arreglar. I entre tots hem d'aprendre a estudiar. Perquè per viure s'ha de gastar, punt. Però no malgastar. Me faig pesat. Però veig que comencen a donar-me la raó els senyors escriptors catedràtics d'economia. Ara comencen, però no diuen aquesta frase encara. I no costa res aquesta frase. I és tot el poble que ens han de saber frenar de malgastar, de malgastar. A veure si tenim sort tots i se mos acaba la crisi i que vingui feina, que és molt difícil, perquè ha marxat cap a la Xina i cap a l'Índia la feina i aquí no n'hi ha. Sort per tots, adeu-siau.
Vale, gràcies, Gaspar. Bueno, comentar que alguns catedràtics sí que parlen i han dit obertament això de gastar i no malgastar. Per exemple, el Germà Bel en el tema d'infraestructures en el seu darrer llibre criticava precisament que en l'Abel, que s'estava malgastant molt amb aquesta estructura radial al voltant de Madrid, que feia arribar el tren d'alta velocitat en algunes capitals de comunitats espanyoles, no era ben bé una inversió, una bona inversió, sinó que era en aquest sentit malgastar.
El Germà Bel fa 17 anys que fa el mateix discurs, no? Des de quan estava al Departament de la Presidència, a la CIRIT, no? Centre d'Investigació, Recerca i Innovació Tecnològica, ja feia aquest discurs fa 17 anys, no? I formava estudiants de BUP i de COU dient-los això precisament, no? Aquest missatge.
Pues molt cas a Madrid no li han fet.
No, i això que és una persona, per mi, aquí toca bastant, no? Des d'aquest punt de vista.
És que clar, comences a sentir persones amb molt criteri que potser fa anys que parlen, però ara tens l'ocasió de mesurar i comparar més amb una situació el que estan dient i dius, carall, per què s'ha fet tan malament això quan de criteris positius n'hi han? Per què? I per què hem arribat aquí? Bueno, suposo que per especulació o bueno, per aquest nou sistema és de...
La paraula és gangsters.
Bueno, vale.
Bueno.
Una altra classe reinant que ha sortit. Sí,
jo sóc dels que penso que en aquesta crisi tots i tota la societat n'ha tingut la culpa. Alguns una miqueta més que els altres, ja grau.
Més que els altres, però tots
però
hi han participat.
Tothom més o menys ha ajudat a que la situació avancés en aquest sentit.
A veure, atenció en aquest punt, perquè és tan fàcil aquest discurs en el sentit, és tan fàcil fer sentir a la població culpable d'unes decisions que ells no han pres. O sigui, aquesta manera de traspassar responsabilitat a la població. No, és que vosaltres heu gastat molt, és que vosaltres us heu hipotecat, és que vosaltres us heu comprat cotxes, és que vosaltres heu plantat vinyes quan no en podríeu plantar perquè un celler costa mantenir la llicència d'activitats i l'exportació. Costa tan poc fer aquest discurs de culpabilització i de transmissió, no? De la culpabilització, i aquest és el joc que estan jugant ara, no? Valtor s'ocupa, home, fins a cert punt
i a graus,
Jo crec que posant-nos a tothom en el mateix sac aquest de culpabilitat, vaig una mica en la línia que es comentava ara, És a dir, la gent de carrer no té per què ser experta en macroeconomia, però sí que hi havia gent experta que sabia que això no aniria, o sigui, que no anava bé. I aquests, com que de moment els hi anava bé, anem tirant, i quan no vagi bé ja veurem què passa. No? Però vull dir, la gent de carrer no té per què ser experta en això. Tu pots ser conscient de que a lo millor estàs gastant més del que hauries de gastar. Això sí, en aquesta part sí que potser hi ha hagut una mica doncs, de...
I concretant a la nostra comarca, el Priorat...
De responsabilitat, no?
El Priorat, no, ningú pot dir que el Priorat ha fet un abús, un excés... Mai, perquè és una terra, és una comarca, és sobretot austera, en tots els sentits, en conducta, en socialització, en economia, des dels segles i tots els segles. És una comarca austera. Sí. Concretant a la comarca, vull dir, jo no ho veig, això.
I a nivell de macroeconòmic també el tema d'especulació, doncs, està encara avui en dia a l'ordre del dia, i això és el que ha fet molt mal, perquè hi ha molta gent especuladora que s'ha fet molt rica, i que ara possiblement tots estem pagant les conseqüències per circumstàncies que s'han donat.
Bé, de fet, aquests dies o aquestes darreres setmanes va fent una tournée aquest el vicepresident del trio dos banc, de la banca ètica.
Joan Melé.
Exacte, el Melé, i surt de cada... Bueno, jo l'he vist en un parell o tres de programes i surt dels programes com si fos un heroi, aquesta persona.
I planteja algo molt relativament simple. Sí, sí. És dir, la transparència que abans comentàvem, és dir, no, la transparència a nivell bancari. Jo et diré on inverteix el banc i tu decideix si t'agrada o no. Bueno, no, és que a més ja, jo et plantejo que inversions en tema armament i no sé quina qüestió més és, aquestes no en fem. I això sembla quasi gairebé revolucionari, sembla.
Clar, i moltes vegades te preguntes amb tot allò, hi ha alternatives amb aquesta societat que tenim? Clar que n'hi ha, però s'aplicaran mai? O els poders dominants impediran que això s'arribi a aplicar? Clar, llavors, en què creus?
El temps, ja es veurà. Jo entenc que sí. Hi ha gent que està aixecant el cap i que ho està veient clar, i hi ha emprenedors i emprenedores, i el temps.
Jo crec que això va una mica lligat així una miqueta amb pinces amb el tema de, que comentaves abans, del tema dels indignats i si la classe política acabaria fent cas a aquesta gent o en aquest moviment. Jo crec que al final la gent que té aquest poder, no? El poder de canviar les coses, de moment, que és la classe política, de moment juga una mica a la tàctica de la ignorància i del desgast, no? És a dir, potser sí que tenen raó, potser sí que de moment són forts, però deixem anar passant el temps a veure si els podem fer anar passant en cançons, fent alguna reformeta, a veure si aquesta gent va com una miqueta baixant el nivell o baixant una mica el ritme de la pressió que ens estan fent en aquest moment, i van una mica doncs això, no? És a dir, anem passant el temps i a veure què passa. Si al final hi ha aquesta resistència, no? Que per això es diu resistència, no? De
del poder.
Exacte, no? De resistir una mica, a veure fins a quin punt la gent es pot fer pesada i que la gent o la gent aquesta que està en aquests grups de poder, no? Diu, bueno, potser ha arribat el moment de canviar. Sí, però de moment jo crec que una mica la tàctica és una mica és aquesta, eh? És a dir, desprestigiar quan puguem, quan no puguem desprestigiar anem deixant passant el temps.
I qui dies passa, en
exacte,
no?
Passa, en
per cert, però, bueno, han sortit avui de Barcelona, avui la marxa dels indignats, el dia 29 serà a Reus, el dia 30 serà aquí al Priorat, després van cap a Mora, Mora Gandesa i avall cap a Calaceit, el Canyís, etc.
Més qüestions, si els hi sembla, permeteu-me que tornem a la nostra comarca. Sembla que hi ha no deixem la política en aquest cas, però mirem cap al Consell Comarcal. Sembla que ja està bastant clar que la Misericòrdia Montlló serà la futura presidenta del Consell Comarcal Prioratí. A mi m'agradaria que em féssiu una valoració d'aquest canvi, passem de l'alcalde que passés a l'alcaldessa d'Ulldemolins, si creieu que serà positiu per a la nostra comarca. Jo només em permeto recordar un fet en la darrera presentació de la carta al paisatge i a l'artesana fa uns mesos. La mateixa Montlleó es mostrava escèptica respecte a que es poguessin arribar a acords més o menys que englobés més d'un municipi o més d'un actor pel que fa als compromisos d'aquesta carta al paisatge. Faig aquest apunt, però no sé, com veieu vosaltres?
Bé, a mi jo, agafant aquesta mica de comparació que has fet de la carta del paisatge, jo també t'he de dir que sóc una mica escèptic amb aquesta carta, però jo he participat a les sessions que s'ha estat elaborant, que s'ha estat fent, i llavors diu, bueno, tens un escepticisme perquè veus l'altra cara de la societat, veus com molta gent treballen o no treballen perquè agafem un camí tal com havia de ser. Aquest escepticisme lo pots manifestar perquè veus una situació que hi és, però això no vol dir ni molt menys de que això no hagi de tirar endavant. Clar, jo internament no conec sí que conec la Misericòrdia, però bueno, no, tampoc la conec políticament ni sé com pot actuar, per tant no sé quin paper pot fer de quin endavant, suposo que la coneixerem. però bueno, es dona l'imatge, bueno, suposo que la situació política ha portat amb aquest nombrament, perquè suposo que això va per números, no? I aquí no, no pots triar.
Jo m'atreviria a dir que va per tema federació, la, de Convergència
i Unió. Ara toca a mi, ara aquí, allà.
Un tema del, bueno, crec que Baix Camp, Priorat, el tema de si era, havia de ser algú de Convergència o d'Unió. I en el cas del, hi ha hagut un intercanvi, el Baix Camp Priorat, i per això.
Clar, jo més aviat...
Han canviat el Tarragonès pel Baix Camp Priorat.
Que era... sí. Ah, vale.
Llavors, clar, jo en aquest cas criticaria el sistema polític, no a la persona, perquè no sé com, com s'ha de desenvolupar ara el sistema, me sembla... No. Però repetit en fas, no?
Sí, és un canvi de cromos, no?
Sí. Allò que sense sapigueu uns que com se desenvolupen en aquella comarca puguin decidir des de fora estant. Vull dir, un cas, entre cometes, comparable a que el PP presentés llistes a tot arreu, no? Em presento aquí, faig el que em sembla, poso aquí allà, no escolteixi, no. Dir, qui decideix ha de ser la gent del, del territori.
Jo no sé per què quan, és a dir, al final el Consell Comarcal surt del que surt elegit als ajuntaments de la comarca, no? I, per què no hi ha una voluntat de dir, a lo millor, entre la gent que pot ser escollida com a regidora del seu poble, de dir públicament que vol ser president del Consell Comarcal, o que un dels motius, a banda d'estar davant del seu ajuntament, és entrar al Consell Comarcal? Ho dic perquè, si no, a vegades parlem aquest, una mica d'aquest desencís de la política, i aquest desencís a vegades arriba per un comentari com el que ha fet ara l'Armand, no? És a dir, hi ha hagut un canvi de cromos, no? Això del canvi de cromos a la gent de carrer, quan es parla de política, això no agrada.
No, més,
és, no agrada. Jo no sé si, no sé si realment és així o no és així, eh? És a dir, amb no, això no sí, hi poso, sí. No? Però realment quan, bueno, quan comencem a veure això, no? I dius, ostres, tu, el mateix que fan a com si diguéssim a l'engròs, també ho fan aquí a nivell local. Pues això, hi ha gent que, pues que no li agrada, no? Llavors jo crec que de la mateixa manera que un es presenta, doncs, al seu ajuntament, no estaria de més, no?, que algú digués, home, jo em presento al meu ajuntament i a més, jo vull ser, vull estar al Consell Comarcal, no?
Sí, la meva visió comarcal.
Exacte, no? Perquè si no, al final sembla, doncs, que bueno, sí, bueno, aquest ha anat al Consell i l'altre no sé què.
Marta?
Bueno, per mi és una mofa. És una burla i una mofa, canvi de cromos, més verbalitzant-ho ja descaradament, no? Federacions pel mig, no s'escolta ningú, gent que porta anys i anys i anys a la política i venga i duro, venga, venga a viure de la política. No estan entenent el missatge, això no és el que vol el Priorat, no és el que vol el Priorat. I jo veig un Consell Comarcal més reaccionari que mai, més carca que mai, i respecte a la que serà, o diuen que serà la presidenta, doncs no tinc el gust de conèixer-la, tot i que va ser diputada de Medi Ambient a Tarragona. I sí, he parlat un parell de vegades amb ella, no, no la conec com a persona, no la conec, però sé que fa molts, molts anys que es belluga, molts anys que es belluga, i amb això, qui ho vulgui entendre, jo ho he dit tot.
I si us sembla, ens queden 12 minuts aproximadament, hi ha un tema de Falset, m'atreviria a dir, de la sisena hora, un tema controvertit ja des del seu naixement, però que a Falset té una plasmació, perquè es va dir que la treien o no la treien, que s'havia de decidir. Armand, tu saps com està el tema aquí a la capital del Priorat?
Ho explico una mica com a membre del Consell Escolar. L'altre dia vam tenir una reunió, tant els pares, és a dir, l'AMPA, com els mestres de l'Escola Antoni Vilanova, doncs, tenien molt interès en què la sisena hora es mantingués. De fet, la primera reunió que va tindre la directora d'Antoni Vilanova amb el Departament d'Ensenyament van dir que la treien, però es mantenia totes les cercs de tota la comarca. Les cercs se mantenia, i l'única escola de tota la comarca que la treien era Falset. A partir d'aquí, no sé si va ser un replantejament, s'ho van repensar, va haver diverses reunions...
Pressió en vau fer. Pressió en vau fer, sí. Des de l'AMPA i des dels mestres. Això s'ha de dir, perquè vull dir, no és una... O sigui, el desenllaç de tot això no és allò... Hi ha hagut una pressió i això segurament ha determinat en què acabi com acabarà.
Es va acabar fent una carta conjunta, a la qual va donar suport el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Falset, l'AMPA i els mestres pròpiament de l'Escola Antoni Vilanova, demanant, pues, que es mantingués la sisena hora aquí a Falset. Finalment, sembla, no, encara està clar, perquè encara això no ha sortit per escrit, per tant encara no, només ho tenim, diguéssim, que ens han dit de verbalment que serà així, sembla que serem una de les 400 escoles a nivell de Catalunya que mantindran la sisena hora. Prèviament, els professors del Col·legi Antoni Vilanova han fet una petició perquè ells creien que era important mantenir la sisena hora. Aquesta petició s'ha portat al Departament d'Ensenyament i, si tot va bé, doncs l'any que ve es mantindrà la sisena hora de Falset i es farà el mateix horari, és a dir, de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda. Perquè també ha de coincidir aquest horari pel tema del transport escolar, de l'institut, etc, etc. I bé, sembla que tot plegat, dins de tot, hagués estat bé que la sisena hora s'hagués mantingut a nivell de Catalunya, evidentment, però cadascú ha d'espenyer per la seva banda i nosaltres pues, hem espenyut perquè això es mantingués aquí i sembla que, per sort, de moment gaudirem de, no sé si es pot dir un privilegi, però bueno, donant les circumstàncies i els anys i el temps que corren, sembla que sí, una mica un privilegi.
A mi em sorprèn una mica el tema de que la volíem mantindre totes les arts, menys a l'Antoni Vilanova.
Sembla que és perquè, com que les arts tenen un nombre de professors bastant elevat pel rati d'alumnes, això implicava que, com que els han augmentat una hora lectiva al professorat, pues, augmentava també el número d'hores global, i això feia que es pogués mantenir aquesta sisena hora amb tots els continguts que feien fins ara. Bé, el cas és que també una de les coses que posen com a manteniment de la sisena hora és que, a banda dels temes socioeconòmics, que també és una de les escoles que, diguéssim, si hi ha escoles que tenen problemes socioeconòmics, doncs, bueno, tenen dret a tenir la sisena hora, diguéssim. I també havien dit que la gent, doncs, les escoles de nivell rural i tot això, doncs, perquè no gaudeixen de la possibilitat de tenir tantes activitats extraescolars i altres tipus d'activitats, però això també doncs, era com un privilegi que els donaven. I a Falset, com que era una escola més gran o pel que sigui, doncs ho treien. Però bueno, finalment s'ha recapacitat i, bueno, i entre tots plegats doncs, han pogut fer que això es mantingués. L'any que ve ja en parlarem. De moment aquest any, aquest curs 2011-2012, sembla, si tot acaba com sembla, doncs la sisena hora es mantindrà.
Mm-hmm. Bueno, com ho veieu?
Home, jo només no puc valorar el tema perquè n'estic al marge, però sí que valoro una cosa positiva, és que davant d'un diemne decret hi ha hagut tot el personal de l'escola, tant associació com mestres, que s'han mobilitzat, vull dir, i em sembla un factor positiu de dir una reacció en contra i argumentada de que volia anar per un altre camí. Mm. És un punt positiu davant de tot aquest afer, no? L'altre, aquí ja desconec més el tema, no? Mm-hmm.
Alfonso?
Bueno, jo suposo que al final hi ha moltes escoles i llavors per dir en qui toca i en qui no toca es fan uns criteris i sota aquests criteris doncs es decideix, no? El que han acabat, què passa? Doncs que hi ha molts condicionants, no? I aquí al Priorat jo crec que s'ha d'entendre que som una comarca una mica singular, no? Per l'estructura de la població que tenim, pel tema de la comunicació que tenim, i bueno, jo entenc una mica doncs, que a lo millor els criteris que serien com d'alguna manera per dir molt matemàtics i que van molt bé per fer aquest sí, aquest no, quan s'apliquen aquí doncs s'han d'aplicar una mica amb una mica de cura, no? Perquè hi ha moltes altres coses que també s'han de valorar, i aquí una mica em sembla que el tema és que al final van dir que sí, que ho mantindrien, perquè si no hi havia com un greuge comparatiu amb la resta d'escoles de la comarca o alguna cosa d'aquestes, no?
Ben, déu-n'hi-do. Un és sí i l'altre no.
Bueno, però al final el que fan és marcar uns criteris, no? Les DERs la mantenen, per això que comentava abans l'Armand, i bueno, i llavors doncs suposo que deuen a tants alumnes es manté, a tants no, a tants no sé què, i bueno, quan apliques això doncs aquí surt que no, però bueno, la gent d'aquí es mobilitza, com diu el Josep Maria, es posa els seus arguments i aquests arguments doncs sembla que de moment han convençut en qui havien de convèncer.
L'únic problema de tot això és que hi ha molta rigidesa i moltes vegades no es, costa molt de mirar el global i la situació concreta de la zona, perquè per exemple aquí en principi treuen un professor i mig, treuen doncs, per qüestions d'ajustos que estan fent, però fins i tot se va dir que en treurien un altre més. Per què? Perquè resulta que no s'arribava a 20 alumnes per línia d'ensenyament, és a dir, són molt rigorosos en aquest sentit i això penso que no es pot anar tant per aquest... Perquè el cas és que al final s'han mantingut els 28 mestres i això efectivament sembla que ajudarà a que es mantingui la sisena hora.
Bueno, col·legi s'ha acabat, no? A la tertúlia li queden poc menys de 5 minuts, comença l'estiu i amb una cita ja a la nostra comarca, com és l'EVA, el Festival en Veu Alta de Pradell, la setmana vinent. Segona edició, com estan els ànims?
Doncs molt bé, molt, molt potent tot. Comencem divendres, és divendres, dissabte i diumenge vinent. Sabeu que l'EVA té una particularitat, que són els espais on es fa, que hi ha espais privats i privats, espais públics, poden ser des d'unes golfes, a un celler, a un racó d'una plaça, són espais molt diferents, amb un corral,
amb
una cova, que enguany també repetim la cova. Després el tema de la intensitat, és a dir, és matí, tarda, nit, o sigui, és a tota hora, són narració oral per adults, a tota hora, i enguany fem les matinals concentrades pels xiquets, d'acord? I després, doncs, una nova cartellera enguany, evidentment, repeteix en Quimet Pla dels Comedians amb la seva trup. Tenim la companyia del Tortell Puntrona també, amb una part de la companyia, doncs el Ramon Solsona, Fèlix Albó, el Xavi Lozano amb els seus instruments, aquells de vent, de bicicletes, aquelles flautes que fa improvisades amb trompetes.
És el que sortia amb...
el que sortia al programa aquell de la cançó, com es deia? Sí, la cançó
no me la puc treure del cap.
Amb el Roger de Gràcia, cançó de la teva vida, no me recordo com es deia, sí, és aquell personatge. I després hi ha el que per mi és més emotiu, no? Que és el fòrum obert, que hi pot participar tothom qui ho vulgui. I és això, narració, no és lectura, és narració, contes, tradició oral. Tenim contes de por, contes eròtics, contes de tot tipus. I amb moltes ganes, enguany logísticament estarà enfocat diferent, també hi ha un servei de menjador, sabeu que hem inaugurat el cafè una altra vegada, amb la qual cosa doncs, teniu allò, tindran allà un self-service, la gent que ho vulgui, i bueno, com sempre l'Eva, a disfrutar i a somiar. S'iniciarà divendres a les 6 de la tarda amb la Cinta Molet, el cafè precisament, entre copes, copes, un piano, una ràdio d'època, vi, ja veureu, és tota... i empalmarem ja per la nit.
Quines perspectives teniu?
Perdó?
Quines perspectives teniu?
Tenim perspectives d'assistència. Passem nosaltres, més que el nombre de gent, com que no és un festival mercantil, de que factures tant, que és una entrada lliure, i a vegades s'ha d'obviar una mica el tema mercantil, perquè és que si no acabes... que el que nosaltres el que més considerem és que la gent xali. I això jo ho vaig l'any passat a la ràdio, que em vaig posar molt contenta com vau venir amb la ràdio a Pradell, no? Que el que més val és la cara que fa la gent quan escolta aquestes narracions, no? El que xala la gent, no? Tant els petits com els grans, no? Que això ja ho val tot, i passar-s'ho bé, que és que el que ens convé és passar-nos-ho bé. És la millor, és el que ens convé a nosaltres ara, a tots nosaltres, passar-nos-ho bé, prenent consciència de certes coses, no? I en principi l'Eva enguany està doncs, amb moltes ganes. S'ha apuntat molta més gent, clar, diguem-ne que s'han duplicat els esforços de la preparació de l'Eva, però l'equip nou de govern ho ha agafat amb tantíssimes ganes i unes expectatives molt favorables, no?
No, més que res, l'idea en el sentit de que si han doblat, també suposo que és per el doble de gent, no?
Si han doblat pressupost, vols dir?
No, si han doblat... No acaba de fer referència que han doblat els ganes i tot. Sí. També s'ha esperat el doble de gent?
Tant de bo, tant de bo. Nosaltres esperem el doble i el triple de gent. Vull dir, de fet, els espais ho permeten, excepte la cova del rector, que ja sabeu que té unes dimensions molt determinades, però que és molt bonic. La gent que vingui, vull avisar, la gent que vingui a la cova del rector, al conte d'enguany, haurà de portar l'ot. Sabeu que és un trajecte, una llanterna, un trajecte que és a les fosques, que nosaltres ho senyalitzem, no? I després la que es fa al Corral Nou, que és un antic corral, també és tot amb espelmes, hi ha molta ambientació. L'Eva no solament són contes a qualsevol lloc, sinó que hi ha una ambientació darrere de l'Eva. I l'Eva el que té és la participació activa de la gent hi participa, l'Eva. D'acord? En quant a pressupost, no m'ho preguntes, però t'ho dic. L'hem reduït, estem fent els deures, hem reduït el pressupost de l'Eva.
Doncs li agraeixo molt a la Marta Molós que ens hagi acompanyat aquesta tertúlia. No li puc assegurar que ens veiem el proper dissabte a Pradell, la intenció hi és, però veurem com podem fer, no podem assegurar ni a vostè ni als oients. També, com no, agrair l'Alfons Reig, el Gemma Recots i el Germán Pi que hagin estat aquí Digues, Alfonso.
No, que dic que per qui vulgui ja escalfar motors en tot aquest tema d'espectacle, recordar que aquest cap de setmana a Poboleda hi ha la tercera mostra de teatre.
Sí.
Que és bo recordar-ho també.
Fent comarca. Hem tingut el Juan Fuentes al control tècnic, a qui li hem d'agrair doncs, que hagi fet arribar aquesta tertúlia a casa seva, també a la Virginia i al Gaspar que ens han trucat avui i que els ha acompanyat aquesta temporada intentant doncs, ajudar a debatre els temes que s'han plantejat a la nostra comarca. Jordi Soldevila, hi serem aquí l'octubre? No ho sé, ja ho veurem. Tenim tot un estiu per davant, que ho disfrutin. Adéu-siau.
Bé, adéu-siau.
Adéu.
Adéu.